Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I fins i tot les 6 del matí són avui. Avui es despertem amb fred, amb molt de fred. Aquesta hora pràcticament tot el país està sota zero. Només se salva la línia de la costa, i no tota. Tenim un grau negatiu a Malgrat de Mar, 4 sota zero a la Bisbal d'Empordà, menys de 6 graus a Alfarràs o a Vinebre, i 9 sota zero al Pont de Suert i 11 graus negatius a Das, a la Cerdanya. I parlant de fred, avui a les 9 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, Esteve Fernández, secretari de, Salut Pública, en pocs dies, atenció perquè es calcula que arribarem al pic de la grip.
La transmissió ara pujarà, arribarà al pic i després baixarà, per tant, podem parlar encara de 4 setmanes. I és un molt bon moment ara, si no s'ha fet anteriorment, perquè les persones, no, que puguin tenir més conseqüències greus vacunen.
Això vol dir que el virus encara circularà durant setmanes i que l'atenció que ja es viu en alguns hospitals pot encara anar a més. En parlarem a partir de les 9, quan també analitzarem els gestos dels governs català i espanyol per negociar pressupostos amb els respectius socis.
Que mes de gener serà el mes de les rodalies en el sentit de presentar quin ha de ser aquest model de gestió i els passos que seguirem pel traspàs tal com s'havia acordat amb Esquerra Republicana.
Això deia fa uns dies la portaveu Sílvia Paneque. Doncs bé, la Generalitat aprova avui un primer pas, un tràmit, més aviat tècnic, per posar fil a l'agulla en el traspàs de la R1 de Rodalies. La del Maresme serà la primera línia que passarà a dependre del govern. D'aquesta manera, Salvador Illa vol demostrar a Esquerra Republicana que sí que està complint el que van pactar. I a Madrid, el govern espanyol ha desclassificat per fi els documents confidencials sobre l'imam de Ripoll.
No hi ha hagut la diligència que s'hauria esperat, o el seguiment que s'hauria esperat per evitar, s'hauria d'haver seguit aquest personatge per evitar els atemptats.
Era un dels acords que s'havia arribat amb Junts, els de Puigdemont, després de saber-se que el CNI s'havia reunit amb Sati, critiquen que no el seguissin més de prop. I a banda d'això, i en temps de tertúlia, parlarem també avui d'habitatge i del paquet de mesures anunciat per Pedro Sánchez.
Una exención fiscal del 100% del impuesto de renta de las personas físicas, del IRPF, para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el índice de referencia.
Per exemple, beneficis fiscals per qui posi el pis a lloguer al preu que tocaria o posar més traves a l'especulació estrangera. Per sumar o Esquerra, les mesures es queden curtes i pel Partit Popular, en canvi, tant intervencionisme serà contraproduent, diuen, i farà que sigui més complicat llogar un pis. I també avui fa 5 anys ja de l'accident mortal d'Icoexe a la petroquímica de Tarragona. Veïns i sindicats es concentraran aquesta tarda a Canonja, denuncien que en matèria de seguretat pràcticament no s'ha avançat en res.
Falta mucha coordinación. Saldríamos a la calle a preguntar qué tiene que hacer alguien en caso de una explosión. O sea, nadie actuaría.
Estem avançant molt poc. Ens esperàvem estar en una situació molt diferent després del test que ha passat i que no estem avançant.
I en esports, a partir de les 10 del matí, aquí al matí de Catalunya Ràdio, seguirem en directe la roda de premsa del president del Barça, Joan Laporta.
Pienso, honestamente, de que podríamos haber evitado esta situación si se hubieran, digamos, aplicado la normativa correctamente, según nuestra opinión. Pero bueno, el caso es que ya se ha solucionado y podrán jugar. Y desde el punto de vista del Barça, pues estamos satisfechos en este sentido, ¿no?
Un Laporta que fins ara només ha parlat de la crisi de les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor en un acte de la Federació Aràbia Saudita, i avui en donarà més detalls en aquesta roda de premsa, la qual, això sí, arriba amb el títol de la Supercopa sota el braç. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
I ara són les 6 i 4. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
Fem un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí?
La Fiscalia investiga un presumpte frau fiscal per la infracotització de músics. Ho destaca avui El País. La Seguretat Social reclama 19 milions d'euros a una empresa que es diu Actura 12, que té seu a Barcelona, perquè feia cotitzar els seus artistes per bastant menys del que haurien d'haver-ho fet.
I a Brussel·les?
Les drassanes de la Unió Europea estan reparant vaixells cisterna russos i fins i tot els ofereixen instal·lacions. Ho explica avui el Financial Times. Això permet a Moscou continuar transportant gas malgrat les sancions occidentals.
I a Estats Units, amb què se'n van a dormir?
També parlant d'habitatge, perquè allà la Comissió Federal del Comerç, que és el principal regulador, prepara una demanda contra el propietari d'apartaments més gran del país, un fons que es diu Greystar. Segons el Wall Street Journal, alega que aquesta empresa cobrava als llogaters tarifes ocultes.
I a la Xina, que és l'hora de dinar, amb què ho faran?
Doncs amb el temps que va corrent per TikTok, perquè si aquest diumenge l'aplicació no es ven a una empresa nord-americana, no es podrà descarregar més als Estats Units. Això ha fet que una altra app, el conegut com l'Instagram xinès, Xiao Hongsu, encapçali a hores d'ara les aplicacions més descarregades pels usuaris d'Apple als Estats Units. Avui és dimarts 14 de gener. Avui les temperatures estan tocant fons i tenim valors per sota dels 0 graus a pràcticament totes les comarques de l'interior. Fins i tot a les planes interiors i als valls dels Pirineus arriben a valors de fins a 5 a 8 graus sota 0. I en alguns llocs de la costa també tenim temperatures negatives, sobretot a prop de les desembocadures dels rius. A Sant Pere Pescador, 3 graus sota 0. A Malgrat de Mar, 1 grau sota 0. Al Perelló, 0 graus. I a l'aeroport del Prat només hi ha 1 grau positiu. Avui amb un cel serè potser les temperatures diurnes pujaran una miqueta més i en alguns llocs de la costa es podria arribar als 14 o 15 graus. Demà, temps sense canvis, i dijous sembla que entra una mica de llevantet que podria deixar algunes precipitacions, fins i tot amb neu a 800 metres a les comarques de Girona i a l'Ebre.
El dia en què seguirem aquesta roda de premsa, com dèiem, del president Joan Laporta, a partir de les 10 del matí ho farem amb Ramon Besa, Carme Lloberes, Laia Tudel, Joel Díaz i Emilio Pérez de Rozas. Abans són les 6 i 6. Repassem els titulars del dia amb Francesc Soler i Judit Perpinyà. Bon dia.
Bon dia.
El govern accelera els tràmits per al traspàs del servei ferroviari de Rodalies. Avui l'executiu de Salvador Illa aprovarà un document amb el procediment per assumir la gestió de la línia del tren R1, la del Maresme. És la primera que s'ha de transferir.
Això entra avui a l'agenda del govern de la Generalitat amb l'intent de repescar Esquerra Republicana per a les negociacions dels pressupostos. Oriol Junqueras va tancar dissabte les opcions d'un pacte amb el PSC per als comptes de la Generalitat d'aquest any.
Avui comença el traspàs de Rodalies amb la R1. El govern aprova aquest matí la transferència per la gestió de la línia del Maresme, concretament entre la Sagrera i Maçanet. Encara no coneixerem, però, els detalls de l'empresa mixta que s'ha de fer càrrec de tota la carpeta. S'espera pels propers dies. De totes maneres, avui, però, es fa un pas important en un dels temes clau de l'acord d'investidura amb Esquerra, però no suficient perquè torni a la taula dels pressupostos. Vol veure també que el finançament singular es converteix en una realitat. Demà el conseller del MAU hi posa fil a l'agulla amb el ministre Torres, agendant dia per celebrar les dues comissions, la bilateral Estat-Generalitat i la d'Afers Econòmics, que han de fer possible la implantació de la hisenda pròpia.
I l'aeroport de Barcelona marca un nou rècord de passatgers i frega el seu límit de capacitat operativa en ple debat sobre l'ampliació de les instal·lacions. L'any 2024, el Prat ha gestionat més de 55 milions de viatgers.
Aquesta és precisament la xifra que s'havia marcat com a límit teòric del Prat. De fet, Aena, l'ens que gestiona els aeroports de l'Estat, adverteix que fins que no s'afronti l'ampliació, l'aeroport barceloní no té gaire marge de creixement. Podria fer-ho admetent més vols en hores vall o en les temporades on hi ha menys demanda. Mentrestant, es traurà el màxim profit de les instal·lacions actuals amb una inversió de 750 milions a les dues terminals. Aena té sobre la taula un projecte per construir una nova terminal i allargar la tercera pista, un projecte que requereix un acord de les institucions catalanes que, de moment, no s'ha aconseguit. Pel que fa al balanç anual de la resta d'aeroports catalans, el de Girona va fregar els 2 milions de passatgers, gairebé un 26% més que l'any anterior, i el de Reus va créixer un 13% i s'acosta al 1.200.000 viatgers.
I avui també parlarem de la notícia del dia en terme d'habitatge. Pedro Sánchez proposa exempcions fiscals i ajudes als propietaris dels pisos que els lloguin a preus assequibles. El president de l'executiu espanyol ha posat sobre la taula un paquet de 12 mesures per fer front a aquesta crisi de l'habitatge que no ha convençut ni a l'oposició ni als seus socis de govern.
A banda dels incentius al lloguer, entre la dotzena de propostes que ha llançat Sánchez també hi ha incrementar els gravàmens als compradors estrangers i que els pisos turístics paguin més impostos.
Lo que sobran son Airbnbs y faltan viviendas. Y por tanto el deber de las administraciones públicas, del gobierno de España en primera persona, es priorizar el uso residencial de los pisos y evitar que el uso turístico y especulativo siga expandiéndose de una forma absolutamente descontrolada.
També preveu ampliar el parc d'habitatges de protecció oficial, comprant pisos i construint-los a través de la recentment creada empresa pública d'habitatge o endurir el control dels lloguers de temporada.
El pla d'Airbnbs de Pedro Sánchez, però, ha tingut una acollida freda, fins i tot per part dels seus socis a l'executiu.
Sí, a Sumar no li agrada, per exemple, que els propietaris que lloguin els seus pisos al preu fixat en l'índex de referència puguin estalviar-se el 100% de l'IRPF. El seu portaveu i ministre Ernest Urtasun demana accions més valentes per perseguir els especuladors.
Nosotros no creemos que tengan que darse bonificaciones a quien alquila bajo los precios de referencia. Lo que tenemos que hacer es penalizar fiscalmente a quien no lo hace y a quien especula.
I el PP adverteix que l'intervencionisme de Sánchez aconsegueix justament l'efecte contrari que busca. Sentim el portaveu dels populars, Borja Semper.
es que manosear el mercado, más políticas intervencionistas, lo que generan es precios más caros y menos oferta.
A través de piulades a la xarxa social X, Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana i Òscar Matute de Bildu diuen que les propostes de Sánchez es queden curtes i li han demanat mesures més contundents.
I el pla per fer front a la crisi de l'habitatge de Pedro Sánchez tampoc fa el pes al sector i a les plataformes que defensen el dret a l'habitatge.
El portaveu del sindicat de llogaters, Enric Aragonès, diu a Catalunya Ràdio que fa seves les propostes de la dreta.
És absurd, és una política de dretes, que davant d'unes manifestacions massives que demanaven la rebaixa al 50% del lloguer, la resposta sigui perdonar impostos, és a dir, assegurar el benefici dels rendistes a través de diners públics, és increïble.
En declaracions al Catalunya Nit, el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, qüestiona que els propietaris els surti a compte la bonificació de l'IRPF si per aconseguir-la han de baixar preus.
Hi ha una diferència molt important entre el preu de referència del Ministeri i el preu de mercat. Per tant, no sé si aquesta bonificació fiscal pot compensar els propietaris.
I des de les plataformes immobiliàries diuen que la fiscalitat que es vol aplicar als pisos de lloguer reduirà l'oferta i, per tant, farà que els preus del lloguer continuïn pujant.
I el CNI va descartar que l'imam de Ripoll fos un risc per la seguretat, tot i saber que era poc fiable i manipulador.
Els documents que el govern espanyol ha desclassificat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017 demostren que els agents secrets es van reunir amb l'imam diversos cops el 2014, 3 anys abans dels atemptats, però que el van rebutjar com a col·laborador.
Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
El van rebutjar com a confident perquè era poc fiable i tendia a enganyar, és el que diuen els agents que es van entrevistar 3 cops a Messat i quan estava empresonat per narcotràfic van descartar que estigués radicalitzat, però el CNI no aclareix per què li va perdre la pista quan va sortir el 2015 si era una persona tan poc fiable. Junts per Catalunya acusa l'Estat d'amagar informació. Míriam Nogueres.
El CNI coneixia perfectament aquest personatge, això també es conclou d'aquesta desclassificació, un terrorista que, a més, tenia un expedient obert d'expulsió. I, a canvi d'informació, la policia espanyola atura aquesta expulsió.
Junts demana més documents per aclarir si va haver negligència o connivència policial amb els atemptats. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
Mentrestant, el fiscal general de l'Estat ja té data per anar a declarar al Tribunal Suprem pel cas de la filtració del correu de la parella de Díaz Ayuso. El jutge que porta el cas el crida pel dia 29 i fa una descripció demolidora dels missatges entre el fiscal i la Moncloa per filtrar el mail i comprometre la presidenta de la Comunitat de Madrid.
Segons el jutge que investiga el cas, el fiscal en cap, Álvaro García Ortiz, hauria orquestrat la divulgació d'aquests missatges fent valer la seva superioritat jeràrquica. Hauria implicat també 2 persones més. El magistrat també assenyala la Moncloa. Sosté que la fiscalia va enviar una còpia del correu filtrat directament a la presidència perquè després el fes circular pels mitjans. El portaveu del PP, Borja Sémper, vaticina que acabarà apareixent Pedro Sánchez.
Este auto que hemos tenido oportunidad de conocer hoy es de un escándalo inédito en la política española. Según este auto, el gobierno estaba en el ajo. El presidente del gobierno probablemente estuviera en el ajo. Y también les voy a decir una cosa. Todo se terminará por saber.
El govern espanyol defensa que García Ortiz es va limitar a desmentir les informacions falses difoses pel cap de gabinet d'Ayuso.
I el Tribunal Constitucional es reuneix avui per decidir si aparten un dels magistrats de les deliberacions sobre la llei d'amnistia.
Es tracta de José María Macías. El volen recusar perquè, quan era vocal del Consell General del Poder Judicial, es va pronunciar just en contra de la llei d'amnistia. Va ser el fiscal general qui va presentar aquest recurs i el magistrat Macías al·lega una excessiva politització de la fiscalia. Posa com a exemple el cas explicat anteriorment dels correus de la parella de la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso. En aquestes deliberacions sobre la llei d'amnistia, el Constitucional ha d'estudiar els recursos del Suprem sobre el total de la norma.
Un minut, seran 6:45 del matí. Més notícies amb Marc Jurado, Àlex Bosch i Josep Almirall. Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Els incendis de Los Angeles podrien revifar les pròximes hores d'atenció perquè després d'un parell de dies de baixada d'intensitat, això ara pot canviar.
Sí, la previsió meteorològica preveu que la força del vent s'intensificarà. Uns testimonis avalen la hipòtesi que l'origen del foc és en una línia elèctrica que hauria provocat el primer nucli de l'incendi.
Enviat especial a Los Angeles, Francesc Garriga.
Bon dia. El dilluns es va acabant a Los Angeles i seguim encara amb l'angoixa de veure quins són els efectes devastadors que els forts vents previstos tenen en els incendis. La percepció que es té és que, en efecte, avui fa molt més vent i que, si això es nota a les zones urbanes, encara s'ha de notar més a la muntanya. Però fins ara no arriba informació de complicacions excessives. Les autoritats mantenen els avisos de perill i fan servir expressions dures com la previsió de creixement explosiu dels incendis en relació a l'augment del vent. reiteren també les crides a l'evacuació. Si reps el missatge, marxa. La batalla contra el foc comparteix espai amb la política. A una setmana de la presa de possessió de Donald Trump, el Partit Republicà comença a donar pistes que no oferirà tota l'ajuda necessària des del govern federal sense penalitzar Califòrnia per tenir governants demòcrates. Ho ha mitjat el futur president i ho ha dit amb totes les lletres l'Speaker de la Cambra de Representants. Segons Mike Johnson, s'ha de penalitzar la mala gestió del partit de l'oposició. Des de Los Angeles, Francesc Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
I els mediadors de Doha, que participen en les negociacions per una treva entre Israel i Hamas a la Guerra de Gaza, confien a poder enllestir avui els detalls finals de l'acord. Un compromís que es desenvoluparia en tres fases i que inclouria d'entrada la suspensió dels atacs israelians durant 42 dies i també l'intercanvi de presoners i hostatges.
Durant la primera fase, Hamas tornaria 33 dels 98 hostatges i presoners que té, tant vius com morts, i Israel deixaria anar una xifra per concretar de palestins empresonats. Un altre dels serrells pendents de resoldre seria la voluntat d'Israel de mantenir l'exèrcit desplegat en diverses zones de Gaza. Sigui com sigui, un funcionari israelià ha qualificat d'avançades les negociacions i Hamas ha dit que progressen bé en tots els apartats. A Washington, l'administració Biden té pressa per aconseguir l'acord de treva abans que el dia 20 prengui possessió Donald Trump. Joe Biden, optimista, descriu així l'acord.
L'acord alliberaria els hostatges, aturaria els combats, proporcionaria seguretat a Israel i ens permetria augmentar significativament l'assistència humanitària als palestins que pateixen terriblement aquesta guerra que va començar Hamas.
Segons fonts de Doha, l'acord també inclouria l'entrada diària a Gaza de 600 camions carregats amb ajuda humanitària.
I l'exèrcit israelià continua entrant sistemàticament a camps de refugiats palestins a Cisjordània, tot i que ho té prohibit.
Especialment polèmica va ser la incursió a Nablus, on els soldats es van amagar dins una ambulància palestina i van acabar matant dos civils.
Anem cap a Nablus, Jordi Brascó.
Segons els acords d'Oslo, els camps de refugiats com el de Nablus estan sota control de l'autoritat palestina, però Israel fa incursions per, segons diu, detenir combatents. Les víctimes que van deixar aquí, però, van ser una dona de 80 anys i un jove barber de 25. El seu germà assegura que no formava part de cap facció armada.
Era un civil que no tenia armes ni estava involucrat en la lluita. No era un dels objectius de l'exèrcit israelià. Era una persona que vivia en pau a casa seva.
Un vídeo demostra que alguns dels soldats israelians van entrar al camp en una ambulància amb matrícula palestina, un engany considerat com a crim de guerra. Des de Nablus, Jordi Brescó, al matí de Catalunya Ràdio.
I les forces de seguretat dels Estats Units han anunciat un operatiu de grans dimensions per blindar l'acte d'investidura de Donald Trump com a president, que s'ha de fer dilluns que ve al Capitoli, a Washington. Hi participaran 25.000 agents de policia i militars que es desplegaran pels punts més sensibles de la capital federal.
Els responsables de la seguretat del Capitoli han apuntat que l'amenaça més gran a la qual s'enfronten el dia de la investidura és un possible atac contra Trump o els assistents a l'acte perpetrat per un llop solitari, és a dir, una persona que no forma part de cap organització i actua pel seu compte. Sobre la investidura de Trump, el Senat nord-americà comença avui les audiències per confirmar les persones proposades per formar el seu futur govern. Entre els aspirants hi ha Pete Hegseth, expresentador de la cadena Fox, denunciat per agressió sexual i per intoxicacions etíliques. El defensa Sean Spicer, el que va ser portaveu de la primera administració Trump. A two-time
Bronze Star recipient, ha rebut l'estrella de bronze dos cops. L'han mobilitzat a Guantánamo, l'Afganistan i l'Iraq, graduat a Princeton, però es fixen en el tatuatge d'una creu a l'espatlla que simbolitza els quatre evangelis, Mateu, Marc, Lluc i Joan. Això és un llindar esbiaixat respecte a l'afrontat pels nominats per Biden.
Hegseth aspira a ser el secretari de Defensa, malgrat haver menystingut el paper de les dones a l'exèrcit, i l'oposició adverteix que està incapacitat per dirigir el Pentàgon i administrar un pressupost de 850.000 milions de dòlars.
Aquí al matí de Catalunya Ràdio, dilluns, farem un programa especial de l'acte d'investidura de Donald Trump. Hi serem en directe des de Washington, i també a la tarda farem un programa especial per seguir aquest acte d'investidura que, com dèiem, serà important pel que fa a la seguretat als Estats Units. Més coses. Els petits empresaris autònoms que tenen treballadors assalariats adverteixen que no poden assumir l'augment de 50 euros mensuals al salari mínim interprofessional que proposa el govern espanyol.
Si tira endavant, l'increment del salari mínim haurà sigut del 60% en només 6 anys. El president de la Federació d'Autònoms, Lorenzo Amor, adverteix que ni les vendes ni la inflació han pujat tant en aquest temps.
Ni la economia ha subido un 60%,
ni la actividad y los negocios de los autónomos y las empresas han subido un 60%, ni la inflación ha subido un 60%, y desde luego los contratos públicos han subido absolutamente nada.
Des d'aquesta federació calculen que 50 euros mensuals representen 1.000 euros més de cost per treballador a l'any, i això, sumat a la reducció de la jornada, implicaria pagar més de 3.000 euros anuals per empleat. Mentrestant, el govern espanyol demana a la patronal que s'assumi a les negociacions per apujar el salari mínim. Joaquín Pérez Rey és el secretari d'Estat de Treball.
Y estamos paulatinamente intentando dejar atrás otra de las lacras del mercado de trabajo español, que era ser un mercado de bajos salarios. Y yo creo que la patronal tiene que hacer en esta, como en tantas otras cosas, un ejercicio de responsabilidad.
Des de l'executiu també insisteixen a la patronal que accepti la reducció de la jornada laboral pactada amb els sindicats.
I condemnen una empresa química d'Alcover, a l'Alt Camp, a indemnitzar en aquest cas amb més d'un milió d'euros la família del director que es va suïcidar a les instal·lacions.
La jutgessa considera que la companyia no va tenir en compte els riscos psicosocials ni es van activar mesures de vigilància davant l'evident situació d'estrès que vivia el directiu.
Tarragona, Ricard Buigas.
L'home es va suïcidar el maig del 2020, tenia 45 anys. L'advocada de la família, Pilar Casas, ens ha explicat que tothom a l'entorn laboral sabia que estava exposat a molta angoixa per la situació econòmica de la fàbrica i per la seva implicació en un procés penal vinculat a dos delictes contra el medi ambient.
Els de l'empresa li havien reconegut que era un procés molt dur, per tant, tothom era coneixedor que ella estava passant una situació molt difícil, que estava a punt d'acceptar 2 anys de presó.
Casas, que pertany al col·lectiu Ronda, diu que és molt difícil que es dictin sentències com aquesta perquè s'ha de demostrar que tots els detonants del suïcidi estan vinculats a l'àmbit laboral. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal? Bon dia.
La primera.
Si te quieres divertir...
Bunny sorprèn Nova York amb un concert al metro al costat de l'humorista i presentador Jimmy Fallon. Ho han fet tots dos disfressats amb barba i perruca i cantant precisament aquesta cançó que sentim, Nova York, el primer tema del seu nou àlbum. El cantant porto-riqueny va aprofitar ahir també per presentar una sèrie històrica de 21 concerts que farà només de moment a Puerto Rico.
De fet, ahir va anar el show d'en Fallon i, per tant, després de sortir del show devien anar al metro a tocar alguna cançó.
Imagina't trobar-te-la allà.
Imagina't.
Imagina't.
Nova York pot passar de tot, Marta.
I tant.
I la segona. No com a Barcelona, que no passa res.
Bueno. Companyies com Netflix, Sony, Amazon, Comcast o Warner Bros. Anuncien donacions milionàries per ajudar en els incendis de Los Angeles. Sèries com Anatomia de Grey, Hacks, Suits, LA han hagut de cancel·lar els rodatges també pels focs, mentre que la gala dels Critics' Choice i les nominacions dels Oscars han estat ajornades.
I la tercera...
El seu fill, que no sé qui, més adormit a la cambra, que li volen el meu fill. El fill mitges desvelava, que volen aquesta gent, que truquen de matinada.
El Festival de Cançó d'Autor Barnasant celebrarà el seu 30è aniversari amb prop d'un centenar de concerts. Arrencarà la setmana vinent amb Quico Pi de la Serra i durant els propers 4 mesos hi participaran cantautors com Maria del Mar Bonet, Joan Isaac, Marina Rossell o Albert Pla, i es recordarà també Ovidi Montlló i Pau Riba.
...que parla poc i cada nit s'agitava, li venia un tremoló, també en un truc a Trenc d'Alba, que volen aquesta gent, que truquen de matinada.
I a l'esport, Robert Prat, el president del Barça, Joan Laporta, donarà explicacions aquest matí del cas Olmo.
A partir de les 10 del matí compareix en roda de premsa, una roda de premsa que ha generat molta expectació després de tot el renou que s'ha creat arran de les inscripcions d'Olmo i Pau Víctor. Laporta abordarà també les relacions del Barça amb la Federació Espanyola i la Lliga, la situació econòmica del club, les obres del Camp Nou. La roda de premsa la seguirem en directe al matí de Catalunya Ràdio.
I la millor jugadora de waterpolo del món juga, atenció, al Sabadell.
Bea Ortiz l'han designada millor jugadora del món. Aquest any ha guanyat la Champions i la Supercopa Europea amb el Natació Sabadell i també la medalla d'or als Jocs Olímpics de París. Són declaracions a Ràdio Sabadell.
Sí, alguna vegada, algun any podia aconseguir aquest premi, crec que era aquest any. Sí que és veritat que totes les nominades que han estat nominades per aquest premi són merescut també. Totes han fet un bon campionat, però bueno, la gent al final ha votat, ha escollit i molt contenta de la decisió.
L'esportista de Rubí, 29 anys, segona una catalana que aconsegueix el premi després de Jennifer Pareja el 2013. La Reial Societat, que guanya 1-0 al Villarreal, tanca la primera volta de la Lliga. Avui a la Copa, primer partit de vuitens entre l'Ourense i el València. Comença també el Mundial d'handbol, que es disputa a Dinamarca, Noruega i Croàcia. El gironí Jordi Rivera dirigeix el combinat espanyol, que compta amb 7 jugadors de casa nostra.
Deixeu-hi que a les 11 del matí ens fa molta il·lusió que ens acompanyi Salvador Sunyer. Més de 30 anys de trajectòria personal i professional després de deixar la direcció del Festival Temporada Alta. Avui Salvador Sunyer, el gironí il·lustre, ens acompanyarà per parlar de la vida, de la gastronomia i del teatre. Però abans sapiguem què no ha deixat dormir en Joel Díaz.
Bon dia. Avui, per segona vegada en pocs dies, no he pogut dormir pensant en el Joan Laporta. Em té fascinat i una mica obsessionat aquest home, sobretot per la mena de reaccions que genera, que gairebé sempre són polaritzades i sense massa possibilitat de debat. Dic que no hi ha debat perquè amb Laporta la cosa se centra sempre més en les formes que en el fons, i els debats sobre les formes, o sigui, sobre el com i no sobre el què, acostumen a ser bastant estèrils. Però són aquestes formes que els seus defensors troben heroiques i honestes i que els seus detractors troben grotesques i decadents les que han acabat definint, encara que a ell segurament no li agradi, la seva identitat pública. Segur que ell preferiria que el debat sobre la seva gestió se centrés en els resultats econòmics i esportius i no en les botifarres ni en les festes. Però també és veritat que quan ha intentat moderar les seves formes i ha intentat agradar a tothom és quan pitjor li han anat les coses.
Són les 6 i 26. Ja, Canalies, bon dia, quina alegria.
Bon dia, què tal, com estàs, tot bé?
Molt bé, fantàstic.
Doncs mira,
no
segurament...
No podia estar millor.
Ah, sí?
Sí, tant.
Que bé, quina meravella, perquè el dimarts és com un dia tonto.
No, tonto, no.
No m'acaba de convèncer gaire, però no, bé, en tot cas, alegria amb Bye Bye Doques Grasses, una cançó que forma part del seu anterior disc, que Topem la vida, i de fet els qui s'han dit adéu han estat Josep Guardiola i Cristina Serra.
Sí, tu, escolta'm.
Noi, ho van anunciar ahir a través del periòdico Les Mamarazzis, Lorena Vázquez i Laura Font. Sí, després de 30 anys pràcticament vivint junts. La parella s'hauria separat al desembre i haurien demanat màxima discreció al seu entorn més proper. De fet, Guardiola i Serra es van conèixer l'any 94, es van casar 20 anys més tard i han tingut 3 fills, malgrat la ruptura. La relació de la parella és bona i amistosa. Això és el que diuen Les Mamarazzis. I és que a vegades dir bye-bye
i tant
pot ser complicat, però també una alegria.
És un mes de molts trencaments.
Home, és que és no m'estralla, mes... sí, perquè ara... Sí. Saps què passa? Per Nadal tu no pots deixar amb la parella.
No, però el gener...
Però a partir del 2 de gener...
Adéu!
Vinga! Vinga!
Bye, bye! Bye, bye!
Vinga!
I Oques Grasses tenen concerts, ara, o no?
Home, sí, fan pocs concerts aquest any. Aquest 2025 n'hi haurà poquets. Per tant, mireu la gent de la pàgina web d'Oques Grasses, perquè sí que és cert que no en faran tants com l'any anterior. Per tant, aprofiteu l'ocasió, perquè hi haurà pocs moments per veure'ls en directe.
Doncs visca Oques Grasses.
Sempre,
són les 6 i 28.
Favor.
Vinga.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc. Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Judit Perpinyà. El govern accelera els tràmits pel traspàs del servei ferroviari de Rodalies.
El Consell Executiu Català aprovarà avui un document amb el procediment per assumir la gestió de l'R1, la línia de tren del Maresme, és la primera que s'ha de transferir.
Tot això mentre l'aeroport de Barcelona marca un nou rècord de passatgers i frega el seu límit de capacitat operativa en ple debat sobre l'ampliació de les instal·lacions.
L'any 2024, el Prat ha gestionat més de 55 milions de viatgers, justament el límit teòric del Prat.
Pedro Sánchez proposa exempcions fiscals i ajudes als propietaris dels pisos que els lloguin a preus assequibles.
Lo que sobran son Airbnbs y faltan viviendas. Y por tanto el deber de las administraciones públicas, del gobierno de España en primera persona, es priorizar el uso residencial de los pisos y evitar que el uso turístico y especulativo siga expandiéndose de una forma absolutamente descontrolada.
A banda dels incentius al lloguer, entre la dotzena de propostes que ha llançat el president espanyol, també hi ha incrementar els gravàmens als compradors estrangers i que els pisos turístics paguin més impostos.
I el SNAI va descartar que l'imam de Ripoll fos un risc per la seguretat, tot i saber que era poc fiable i manipulador.
Els documents desclassificats sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils mostren que el SNAI es va reunir amb l'imam 3 anys abans, però el van rebutjar com a col·laborador.
Mentrestant, els equips d'extinció desplegats als incendis de Califòrnia es preparen davant l'anunci de ventades que podrien revifar encara més els focs.
I a mesura que avancen les investigacions va prenent força la hipòtesi que assenyala una línia elèctrica com l'origen del primer foc.
Dia decisiu també avui de les negociacions a Doha per una treva entre Israel i Hamas a la guerra de Gaza.
En una primera fase, Hamas alliberarà una trentena dels gairebé 100 hostatges que té a canvi de palestins empresonats per Israel. Washington assegura que no s'ha estat mai tan a prop d'un acord. Joe Biden és el president nord-americà.
L'acord alliberaria els hostatges, aturaria els combats, proporcionaria seguretat a Israel i ens permetria augmentar significativament l'assistència humanitària als palestins que pateixen terriblement aquesta guerra que va començar Hamas.
I els petits empresaris autònoms que tenen treballadors assalariats adverteixen que no poden assumir l'augment de 50 euros mensuals del salari mínim que proposa el govern espanyol.
Si tira endavant, el SMI s'haurà apujat un 60% en 6 anys. El president de la Federació d'Autònoms, Lorenzo Amor, adverteix que ni les vendes ni la inflació han pujat tant en aquest temps.
Ni la economía ha subido un 60%, ni la actividad y los negocios de los autónomos y las empresas han subido un 60%, ni la inflación ha subido un 60%, y desde luego los contratos públicos han subido absolutamente nada.
I encara dos apunts més, condemnen una empresa química d'Alcover a l'Alcamp a indemnitzar amb més d'un milió d'euros la família del director que es va suïcidar a les instal·lacions.
La jutgessa considera que la companyia no va tenir en compte els riscos psicosocials ni es van activar mesures de vigilància davant l'evident situació d'estrès que vivia el directiu.
I l'Observatori contra la LGTBI-fòbia registra 318 incidències a Catalunya el 2024.
És la xifra més alta des que s'elabora aquest informe. Destaca especialment l'augment de les agressions físiques contra persones del col·lectiu. Eugeni Rodríguez és el director de l'Observatori.
Catalunya feia un tema que és capdalt, que és la prevenció.
Tot això el dia en què estarem també molt pendents de la roda de premsa del president del Barça, Joan Laporta. Serà a partir de les 10. Ho seguirem aquí a l'antena de la Ràdio Pública. Analitzarem també el que pugui dir el president del Barça amb Ramon Besa, Carme Lloberes, Laia Tudel, Joel Díaz i Emilio Pérez de Rozas. Però abans, cop d'ull també a les portades de la premsa, Marc Jurado. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Avui carregades d'anuncis governamentals.
Sí, dels dos executius, tant l'espanyol com el català, el periódico titula que el govern posa en marxa el traspàs de la línia R1 de Rodalies. Recordeu que quan l'Estat en traspassi la gestió serà la primera línia que estarà gestionada de forma integral des de Catalunya. La Vanguardia prova d'habitatge i titula en portada l'anunci de Pedro Sánchez de rebaixes fiscals pels propietaris que lloguin pisos a preu baix. L'Ara és més concís. Sánchez promet més bonificacions per a qui llogui a preu assequible. Però el que més crida l'atenció de la portada és la foto per il·lustrar l'adeu a Toscani, el fotògraf de la provocació, diu. En pàgina internacional, el periódico explica que l'alto al foc a Gaza és més a prop i dedica també la foto de portada amb una imatge dura de la guerra, un sanitari en primer pla portant el cos d'una nena morta després d'un atac. El Punt Avui també obre edició amb mirada internacional preguntant-se fragilitat a Síria. Lara explica la primera que el CNI va intentar captar és Sati, per tant l'imam de Ripoll, però el va descartar, i el rècord de passatgers de l'aeroport del Prat ocupa força portades, les del Punt Avui, La Vanguardia i El Periódico. I acabem al Regió 7, el diari de la Catalunya Central duen portada el divorci d'un dels seus fills més il·lustres, a de Sant Padó, al Bages. Pep Guardiola i Cristina Serra ho deixen estar després de 5 anys de fer vida força separats, ara ho dirà el Canalies, una notícia avançada ahir per les mamarazzis i la nostra companya Lorena Vázquez.
Aquí parlarem a partir de les 10 del matí. I el Meteocat ha activat avisos taronja i grocs per fred. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Tots aquests avisos de fred fan referència a les temperatures nocturnes i a les que estem patint ara mateix. Més enllà d'això, avui el dia serà assolellat a tot arreu i sembla que la temperatura al migdia serà una mica més alta que la d'ahir.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de l'Anna, de Sabadell. L'Anna va en cadira de rodes i explica que és molt complicat sol·licitar un taxi adaptat quan ho necessita, una queixa que comparteixen altres usuaris. Hi ha 5 llicències per taxis adaptats a Sabadell, però només hi ha 3 vehicles adaptats en funcionament.
Que és important que nosaltres tinguem el mateix dret de demanar un taxi que qualsevol altra persona. Si tu necessites anar de manera improvisada a algun lloc i has de demanar un taxi i vas amb cadira, és pràcticament impossible trobar un taxi adaptat al moment.
L'Ajuntament diu que té previst ampliar el nombre de llicències disponibles i assegura que tenen 2 línies de subvencions per resoldre la problemàtica. Una de 15.000 euros per adquirir i transformar taxis en vehicles accessibles i una altra de 6.000 euros per a la prestació del servei de taxi adaptat.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Ara a Carglass volem que tinguis més bona visió quan condueixis en pluja. Per això, amb la reparació o substitució de qualsevol vidre, t'apliquem el tractament antipluja gratis.
Carglass canvia, Carglass repara.
Promoció vàlida fins al 8 de febrer. Consulta condicions a Carglass Bonès.
Fem ara un cop d'ull als mercats. La borsa que està oberta a aquesta hora, la de Hong Kong, està en verd. Puja un 1,59%. La borsa espanyola avui obrirà els 11.688 punts. Ahir l'IBEX 35 va caure un 0,28%, malgrat que els valors bancaris i els energètics van tancar en positiu, liderats pel BBVA. Wall Street tancava ahir en terreny mix. El Nasdaq, que agrupa les tecnològiques, va caure per quart dia consecutiu un 0,38%, i el Dow Jones va marcar un lleuger repunt del 0,86%. Aquesta setmana es publicaran resultats de grans bancs com Citigroup, Goldman Sachs o Morgan Stanley, i els inversors creuen que això pot estabilitzar els mercats. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Aquestes festes t'has adonat que la teva mare ja no pot estar sola i necessita ajuda? Contacta amb Cuideo i t'assessorem sense compromís. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
El dissabte 18 de gener a Mataró, prepara't per viure la nit més boja de tots els desconcerts d'ICAT. Atents a l'alineació. A l'equip local, Martigo i Q, Dani Six i Iski. Contra les visitants, Uineta, Neixa i Maig. I fent-hi d'àrbitre, Gravo DJ. Vine al desconcert de Mataró. El dissabte 18 de gener a les 10 del vespre, al Sala Clau. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la a través del web o l'app d'ICAT.
Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Mataró.
Cada migdia, a les 12...
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Busca, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Cada migdia, a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Passen 8 minuts de 6:45 del matí. Repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Avui fa 5 anys de l'explosió d'Icoxe al complex petroquímic de Tarragona que va causar 3 morts.
Veïns i sindicats han convocat una concentració a les portes de l'empresa aquesta tarda.
Tarragona, Ricard Buigas.
Els veïns dels barris pròxims al complex petroquímic diuen que si avui es repetís un sinistre similar, la població continuaria sense saber què fer. Reclamen més seguretat, informació i que es faci justícia. 5 anys després, encara no hi ha data per jutjar la cúpula directiva d'Icoxe per l'explosió que va causar 3 morts i 12 ferits. La concentració d'aquesta tarda a les 6 servirà per recordar totes les víctimes sota el lema No oblidem. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
Una de les mesures que la Generalitat està enllestint per millorar la seguretat a l'entorn de la petroquímica és la instal·lació de sensors. L'objectiu és detectar fuites de substàncies químiques perilloses.
Però diverses entitats insisteixen que no n'hi ha prou. Des de la plataforma CelNet, per exemple, asseguren que més enllà de disposar de dispositius tecnològics, el que s'ha de garantir és la capacitat i voluntat operativa de les administracions. Adrià Pallejà és el seu portaveu.
Celebrem que hi hagin els sensors i que s'activin les sirenes, però hem de tenir un protocol ben clar de quan detectem això, que siguem valents i si se superen els llindars preocupants per la població, doncs actuem amb protocol i confiem la població si és necessari.
Pallejà també posa l'accent en el fet que, més enllà de situacions d'emergència, cal actuar per millorar la qualitat de l'aire de l'entorn de la petroquímica.
Els nivells de cada dia estan per sota del que aquesta xarxa pot detectar i és una contaminació que respira la població i que és necessari també posar-hi fre perquè ens impacti i ens afecta la salut de tots de la gent del Camp de Tarragona.
L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia va registrar l'any passat a Catalunya 318 incidències.
És la xifra més alta de la història d'aquest informe, un 5% més alta que el 2023 i un 30% més que el 2022. Per demarcacions, Barcelona és la que concentra més casos de discriminació, amb un 74%. El president de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, Eugeni Rodríguez, demana a les institucions que s'hi impliquin d'una vegada.
Realment no és una prioritat a l'agenda política catalana, no l'ha estat mai. Quan dic prioritat és que les prioritats s'han de traduir en recursos humans, recursos personals, tècnics, això no es dona. I sobretot Catalunya falla en un tema que és capdalt, que és la prevenció.
La majoria de víctimes són homes gais, seguits de les dones trans. Bona part de les agressions passen al carrer.
I un altre balanç, la sinistralitat en vies interurbanes es va reduir un 11% el 2024, tot i que hi va haver 121 accidents mortals, amb 136 persones que hi van perdre la vida.
El Servei Català de Trànsit vol minimitzar aquestes xifres i opta per mesures dissuasòries i punitives, com la incorporació de 6 radars mòbils més. També aposta per integrar la intel·ligència artificial per predir el risc d'incendis. El sistema el desenvolupa la Universitat Politècnica de Catalunya i està previst que s'instal·li en un tram de 100 quilòmetres de l'AP7, entre el Vendrell, el Baix Penedès, i Granollers, al Vallès Oriental. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
Aconseguim tenir un grau de predicció de 95% d'encert de les intensitats i estem predint velocitats. Ara el següent pas és predir el risc d'accident. No serem agosarats i no podrem dir a on es produirà l'accident, però sí podem dir si estem en una zona de risc o no estem en una zona de risc.
La presó de Batràs, al barri olímpic de Barcelona, no tancarà fins al 2030, 3 anys més tard del que es preveia.
És quan es calcula que estarà feta la nova presó de la zona franca que ha d'acollir les seves internes.
Barcelona, Maria Núria Rebetlle.
És el nou calendari que ha fet públic el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
En 2026 estaríem ja en condicions d'iniciar, diguéssim, les obres i, per tant, ens aniríem en el seu final a l'any 2030.
La nova audiència de Barcelona, que s'ha de fer al solar dels antics jutjats del passeig Lluís Companys, també va per llarg, perquè a partir d'aquest any ja hi ha pressupost perquè treballin els arqueòlegs en les restes que s'hi van trobar. Es calcula que hi estaran 2 anys. Des de Barcelona, Maria Núria Rebetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
Obrim la crònica cultural. Una festa a l'antiga fàbrica d'Am de Barcelona va servir ahir a la nit per presentar el Festival Barnasants, que arrenca la setmana vinent amb Quico Pi de la Serra. Marta Viana.
El Festival de la Cançó d'Autor celebra el seu 30è aniversari amb prop d'un centenar de concerts.
Barcelona, Marruiz.
El Barna Sants ha volgut retre homenatge a la cançó i provocar que hi hagués el màxim de pioners possibles al cartell. En actiu, com Maria del Mar Bonet, que celebrarà els 50 anys del concert a l'Olímpia de París, Joan Isaac o Marina Rossell, però també els que ho han deixat als escenaris, o bé ja no hi són, com Pau Riba, Raimon, Ovidi Montlló, Guillem de Fac. També hi haurà produccions pròpies, com l'homenatge a Aute, les versions de chanson francesa d'Anna Roig, l'homenatge de Gemma Humet a Violeta Parra, la cançó protesta portuguesa amb Nèbua, o la celebració dels 80 anys de la fi del feixisme a Itàlia. El Barna Sants també hi ha cantautors debutants, cosa habitual al festival, però amb això el seu director, Pere Camps, també vol reforçar la idea que la lluita social passa de generació en generació a través de les cançons.
Som fruit de les lluites anteriors i el que tenim que fer és deixar les nostres lluites pels que ens continuïn.
Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
TV3 emet aquesta nit el Sense Ficció, el documental Mentre siguis tu, l'aquí i ara, de Carme Elias, distingit amb els Premis Gaudí i el Goya, el millor documental.
Quina estació de l'any estem?
Aquest matí ho sabia.
La memòria falla, primer subtilment i molt a poc més contundentment.
La pel·lícula acompanya uns mesos l'actriu malalta d'Alzheimer, guiada per la directora de cinema i amiga Clàudia Pinto.
Montse Pujol.
La directora Clàudia Pinto explica en aquest treball com viu Carme Elias el diagnòstic de l'Alzheimer i com enfoca el futur. El que va començar sent una pel·lícula secreta s'ha convertit en un document que tracta sense melodrama el tema d'una malaltia com l'Alzheimer. Un pacte d'amor i amistat, segons assegura Clàudia Pinto.
És una pel·lícula a corazón abierto, que te hace testigo de un momento muy vulnerable en la vida de, bueno, de Karma, pero que puedes relacionarlo con cualquier persona que quieras, cualquier enfermedad por la que hayas atravesado, cualquier momento de vulnerabilidad.
Les càmeres segueixen l'actriu en el seu dia a dia, les seves reflexions, les converses íntimes amb els amics, la proximitat de la mort i la possibilitat de l'eutanàsia. Montse Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
La periodista Júlia Otero, Premi d'Honor de la Comunicació 2024 de la Diputació de Barcelona.
Sí, la Diputació va recuperar aquests premis l'any passat, que van haver d'ajornar al novembre com a mostra de solidaritat amb els afectats per la dana al País Valencià. Ara els guardons es donaran demà en una gala que es farà a la tarda al Paranimf de la Diputació de Barcelona i el jurat vol reconèixer l'excel·lència trajectòria professional d'Otero en el món de la comunicació i especialment en l'àmbit radiofònic. Una trajectòria que va iniciar als 17 anys a Ràdio Sabadell i que s'ha definit segons el jurat, per un periodisme honest i responsable i ser una veu clara i decidida en defensa de la transparència informativa i el rigor periodístic.
Encara alguns apunts culturals més. Avui, a Reus, al Baix Camp, hi haurà un concert a càrrec de l'orquestra Vespres d'Arnadí.
Sota la direcció de Dani Espasa i Ferran Silvan, l'orquestra creada l'any 2005 interpretaran les quatre estacions de Vivaldi al Teatre Fortuny de Reus. Serà a 8:45 del vespre.
A Sant Joan de les Abadesses, a la Garrotxa, últims dies per visitar l'exposició No sóc una nina, de l'artista Duaita Prats.
Fins al dia 26 es pot visitar el Palau de l'Abadia i se centra a denunciar els prejudicis que condicionen el món de l'art. És una retrospectiva dels últims 20 anys de feina amb un centenar d'obres de Duaita Prats, entre escultures, fotografia, curtmetratges i també textos.
I a la ciutat de Lleida, a l'Espai Orfeo, projecció d'un documental sobre The Gramophone All-Stars.
El documental porta per títol Posa una Big Band a la teva vida i està dirigit per Jeb Jorba, de Gramophone All Stars. És la Big Band referent de la música jamaicana a Catalunya i una de les poques que hi ha al món. La cita és avui a les 7 del vespre.
Gràcies, Marta. Ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
El periòdico parla d'un Madrid acomplexat per Hansi Flick, un tècnic que ha transformat el Barça fins al punt d'humiliar l'orgullós Madrid amb només dos fitxatges i amb un equip ple de joves. L'Esport destaca la marca de la Masia, que ha salvat el projecte esportiu en el moment més complicat del club, amb el lideratge de Flick, que ha transformat el joc del Barça en un espectacle. Una gosadia adolescent, remarca la Vanguardia, amb un 11 titular amb 6 jugadors menors de 22 anys. Un impacte universal del Barça del planter pel Mundo Deportivo. Ricard Torquemada destaca la revolució del trident atacant blaugrana, el desequilibri de Yamal, el gol de Lewandowski i l'energia de Rafinha. El Marca diu que el Madrid tremola davant el que li ve a sobre. L'era Lamin Yamal representa el Barça del futur. Per l'As, Vinícius està molt tens. El canvi inusual d'Ancelotti, fer-lo fora del camp amb el Madrid perdent, inquieta el seu entorn. I el Confidencial parla d'aquesta degradació de Vinícius. Ha perdut humilitat, concentració i rendiment.
Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
Avui ho entendrem, o ens ho explicaran. Potser l'estratègia era massa complexa per les nostres ments simples i per això tot plegat ens ha semblat improvisat. Potser tot formava part d'un pla i avui tindrem resposta a totes les nostres preguntes. Sent conscients que un contracte de 100 milions d'euros no es tanca d'un dia per l'altre, per què no es va negociar abans? I si volien esperar les resolucions judicials, per si se'l podien estalviar, vol dir que no és un bon negoci pels pròxims 30 anys del club? Quines són les empreses amb qui s'ha tancat aquest acord? Qatar ara és país amic o no? La Lliga i la Federació Espanyola finalment eren còmplices, estaven d'acord amb el Barça però dissimulaven, com s'ha arribat a insinuar des de dins, o al final eren enemics que només volien perjudicar un cop més el club. Per fi ha arribat el dia que esperàvem. Les respostes convenceran o no, però sempre seran millors que el silenci.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. 10 minuts i les 7 al Meteocat, activat avisos taronja i grocs per fred. Eloi Cordomí, bon dia, previsió.
Bon dia. Doncs mira, previsió de fred extrem a aquesta hora. Ara mateix el 80-90% del territori està sota zero. Les temperatures més baixes les tenim al Pla, a Lleida, a les zones interiors de Tarragona, a la Catalunya central i a les valls del Pirineu. I en tota aquesta zona s'arriba tranquil·lament amb 4 negatius a 9 graus negatius. Tot i això, avui serà un dia assolellat i al migdia la temperatura pujarà un palet més que ahir. Amb màximes de 7 a 10 graus a l'interior, de 14 a 15 graus a la costa. Demà repetirà pràcticament la mateixa situació i sembla que de cara a dijous entrarà una mica de llevantet que podria produir algunes precipitacions a les comarques de Girona, fins i tot amb neu a uns 800 metres. Haurem d'anar seguint.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
A les 9 parlarem de l'onada de fred amb Francesc Mauri i de com s'està afrontant el pic de grip a Catalunya amb Esteve Fernández, secretari de Salut Pública.
Tot seguit, analitzarem les mesures anunciades per Pedro Sánchez en matèria d'habitatge. Connectarem amb Madrid per conèixer tots els detalls.
A partir de les 10 seguirem i comentarem la roda de premsa de Joan Laporta per donar explicacions sobre el cas Olmo i Pau Víctor i altres qüestions d'actualitat del club.
Se puede reír, se puede llorar.
A les 11 repassarem amb Salvador Sunyer més de 30 anys de trajectòria personal i professional després de deixar la direcció del Festival Temporada Alta.
Des de les 6 i fins a la 1 escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Ja m'entens.
La setmana que celebrem els Premis Gaudí, el Ja m'entens obre el Multicines LGTBIQ+, amb una sessió on l'actor Pep Anton Muñoz mostra el seu vessant més personal.
Aquest primer amor era un home. Per tant, jo amb 18 anys vaig assumir plenament la meva condició d'homosexual en uns moments en què això estava absolutament interdit, no?
Descobrim la figura del cineasta Eloi de la Iglesia i les novetats més destacades de sèries i pel·lícules queer per aquest 2025.
Ja m'entens, amb David Ávila. El podcast LGTBIQ+, a l'app web de Cat Ràdio. I també disponible a la plataforma 3Cat. De dilluns a divendres a les 2, al Catalunya Migdia, t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions...
Encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern...
I a les 3, la informació d'una altra manera.
A les taules nostres hi ha també el personatge contrari, l'antagonista del cunyat, que és el tiet. El cunyadisme és de dretes, el tietisme és d'esquerres. El cunyat troba que Trump és un home fet a si mateix. El tiet troba que és un monstre. El cunyat, en fi, fa esmorzars de forquilla, on es menja un senglar. El tiet fa brunch, on es pren un smoothie.
Catalunya Migdia, de 2 del migdia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat malentesa.
Potser sí. Pensen que han de durar molt de temps i han d'estar
com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, sí. No sé per què.
Sí, sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6:53. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Francesc Soler i Judit Perpinyà. El govern accelera els tràmits per al traspàs del servei ferroviari de Rodalies. El Consell Executiu aprovarà avui un document amb el procediment per assumir la gestió de l'R1, la línia de tren del Maresme. És la primera que s'ha de transferir.
Pedro Sánchez proposa exempcions fiscals i ajudes als propietaris dels pisos que els lloguin a preus assequibles.
Lo que sobran són Airbnbs i falten viviendes.
Y por tanto, el deber de las administraciones públicas, del Gobierno de España en primera persona, es priorizar el uso residencial de los pisos y evitar que el uso turístico y especulativo siga expandiéndose de una forma absolutamente descontrolada.
Entre la dotzena de propostes que ha llançat el president espanyol també hi ha incrementar els gravàmens als compradors estrangers i que els pisos turístics paguin més impostos.
I els equips d'extinció desplegats als incendis de Califòrnia es preparen davant l'anunci de ventades que podrien revifar encara més els focs.
A mesura que avancen les investigacions, va prenent força la hipòtesi que assenyala una línia elèctrica com l'origen del primer foc.
Dia decisiu també avui per les negociacions de Doha per una treva entre Israel i Hamas a la guerra de Gaza.
En una primera fase, Hamas alliberarà una trentena dels gairebé 100 hostatges que té a canvi de palestins empresonats per Israel. Washington assegura que no s'ha estat mai tan a prop d'un acord. Joe Biden, president nord-americà.
L'acord alliberaria els hostatges, aturaria els combats, proporcionaria seguretat a Israel i ens permetria augmentar significativament l'assistència humanitària als palestins que pateixen terriblement aquesta guerra que va començar Hamas.
I avui fa 5 anys de l'explosió d'Iqoxe, el complex petroquímic de Tarragona, que va causar 3 morts.
Veïns i sindicats han convocat una concentració a les portes de l'empresa aquesta tarda.
I l'Observatori contra la LGTBI-fòbia registra 308 incidències a Catalunya el 2024.
És la xifra més alta des de que s'elabora aquest informe. Destaca especialment l'augment de les agressions físiques contra les persones del col·lectiu. Eugeni Rodríguez, director de l'Observatori.
Catalunya feia un tema que és cabdal, que és la prevenció.
I després de l'emissió del reportatge d'Infiltrats a TV3 arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Ricard. Mercès al reportatge Infiltrats, a més aquest passat 30 minuts, hem descobert de nou que l'estat espanyol gaudeix d'una absoluta impunitat a l'hora de combatre l'independentisme. Això inclou colar els anomenats agents d'intel·ligència dins dels moviments socials per tal de treure'ls informació, si cal fins i tot allitant-se amb els seus activistes. Aquest documental, en definitiva, ens explica el que ja sabíem, que Espanya, per tal de combatre el secessionisme, és capaç d'incomplir la seva pròpia llei o d'ignorar-la amb gran toreria. Suggereixo que els propers documentals de TV3 es dediquin al teorema de Pitàgores o a la llei de la gravetat, perquè si aquestes alçades de la pel·lícula encara no tenim entès contra quina mena d'estat estem lluitant, doncs millor que ho deixem córrer. Ells estan disposats a tot. És cert. La pregunta és, ara i sempre, si ho estem nosaltres.
Quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
El president del Barça era tot eufòria després de destrossar el Madrid a la Supercopa Espanyola i ahir ens va fer un taller pràctic d'elaboració de botifarres.
Us ensenyaré a fer una botifarra, d'acord?
D'acord,
molt bé. Braç dret, estirat amb el palmell cap amunt, com si anéssiu a donar sang, vale? Va, Ricard, Joel, Joan, Espinosa, som-hi. Ara tanqueu el puny, amb força. Es noti la força, collons. Ara aixequeu la mà esquerra el més amunt possible.
Així va bé.
Exacte.
Perdona una pregunta, jo sóc esquerrà, faig el mateix?
No, ho pots fer igual. Quan digui 3, amb la mà esquerra piqueu violentament la part interior del colze dret, m'enteneu o no?
No.
I molt important.
No, m'estic perdent.
Molt important. Tu calla, collons. En el moment de picar violentament la part interior del colze, crideu...
Sí.
Toma!
No sé si el contingut més edificant a la ràdio pública...
No ho és.
Catalunya...
Mira, esteu a punt?
Sí.
Braç estirat.
Sí.
Puny tancat.
Sí.
Mà esquerra a l'aire. A la una.
Sí.
A les dues.
Sí.
A les tres. Toma!
Cap a 7:45, els protagonistes del dia.
Gràcies, Jubany. I avui pot ser un bon dia, per això et donarem ara un parell de motius per llevar-te. El primer ens el porta la Juliana Canet.
Avui és un bon dia per llevar-se perquè ja fa una setmana de la publicació de Debí tirar més fotos, l'últim disc de Bad Bunny, i ja s'han fet totes les anàlisis possibles. Un disc perfecte que a mi em fa feliç, ple de sons de la terra de l'artista, Puerto Rico, melodies que formen part de la seva tradició i cultura. És un àlbum que t'explica la història del seu territori i que busca explicar la seva tradició al món mentre genera tradició en si mateix. Com tot el que està fet per gent arrelada i conscient de la seva identitat nacional, la força del lloc hi té un paper imprescindible. Un disc que us recomano moltíssim, si encara no l'heu escoltat, i que ballarem molt aquests mesos.
I el segon motiu, la Maria Nicolau.
Avui fa exactament 35 anys que la banda sonora de la millor pel·lícula de la història, és a dir, Dirty Dancing, va vendre 10 milions de còpies i es va proclamar disc de diamant, com el Thriller, de Michael Jackson. Que aixequi la mà qui hagi passat un curs sencer de l'EGB veient Dirty Dancing i practicant el salt amb la més millor amiga cada tarda. Avui és un bon dia per cridar allò de Baby, no deixaré que ningú t'arraconi.